Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'aquesta setmana ve marcat per la Fira de Sant Úrsula a Valls, que serveix a les dues colles dels Xiquets de Valls per cloure la temporada castellera, però que també inclou moltes activitats de cultura popular. A més, avui també parlarem del primer congrés de Jota als territoris de parla catalana que celebra al llarg de tot el cap de setmana a Falset. I repassarem, entre d'altres, la festa major d'Alcover o també els actes previs de la festa del 30 d'octubre de Salou. Tot això i molt més serà al llarg d'una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i també a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. Valls estan de festa, aquest cap de setmana celebren Santa Úrsula, la copatrona de la ciutat, i per anar-nos ambientant, ara parlarem amb més profunditat de Santa Úrsula, però abans escoltem la balladeta de l'Àliga interpretada pel Kepa Junker en el seu disc Foc. Valls endinsa aquest cap de setmana, o celebra aquest cap de setmana, la seva Fira de Santa Úrsula, i per saber si ho tenen tot preparat, parlem amb el Marc Ayala, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls. Bones, Marc.
Hola.
La Fira de Santa Úrsula ha adoptat en els darrers anys un model en què el fet casteller hi té molt de pes. Quan es comença a crear aquest model casteller de fira?
Bé, jo crec que això ve sobretot de les darreres festes de Sant Àlvar de la Candela, quan es fa una aposta molt clara pel que és el simposi, i Fira Castells, i arran d'això, aquest espai que es crea s'acaba ubicant en el marc de Sant Úrsula, perquè diguéssim que a diferència de Sant Joan, on la resta d'elements del seguici tenen una presència molt important, Sant Úrsula de Diada és una cita imprescindible del fet casteller, i tot plegat s'acaba marcant una mica amb aquesta connotació castellera, tot i que és cert, i jo sempre intento remarcar-ho també, que hi ha moltes altres activitats des d'un àmbit patrimonial o de cultura popular que també acaben de complementar aquest programa, que no és estrictament més bé, no és únicament casteller, sinó que també hi ha altres activitats, però sí que és cert que Sant Úrsula té un marcat accent casteller.
En aquest marcat accent casteller trobem, com deies, el Fòrum Casteller, que enguany arriba a la 8a edició. Quins són els temes que s'hi tractaran aquest any?
Sí, cada any, per acord també amb les dues colles, la Colla Vella i la Colla Joves, que són organitzadores d'aquest espai de debat, doncs s'acaba configurant els diferents debats que es faran. Enguany es tractaran dos taules principals, una és al voltant del lideratge dels caps de colla i l'altra és sobre els valors del fet casteller. En totes dues em sembla interessant posar en valor que no es fa una anàlisi única estrictament des d'un punt de vista casteller, sinó que es compta amb gent que prové d'altres àmbits patrimonials o culturals que poden aportar també punts de vista importants. En el cas del lideratge dels caps de colla, per exemple, es comptarà amb gent que prové de la tradició de la Setmana Santa de Sevilla, i per tant també és un altre punt de vista sobre el voltant de la figura d'aquest lideratge dels caps de colla. I en el cas, per exemple, dels valors de fer casteller, on també es compta, per exemple, amb empreses que molts cops s'identifiquen amb aquests valors de fer casteller. Per tant, totes dues són un espai de debat interessant, que a més que val la pena remarcar que al final en queda una constància, perquè els debats a vegades si no recullen són efímers, i en el cas dels simposis de cada any s'acaben editant unes actes que es presenten l'any següent i queda recollit en una publicació, per tant, la consulta es pot fer durant molt de temps, i ja que cada any tractem temes diferents, doncs que puguin quedar recollits en un llibre que es publica, doncs em sembla també interessant de cara a futur.
No sé si quan es va crear aquest Fòrum Casteller fa 8 anys, els que ho van impulsar s'imaginaven que donaria per tant, perquè a vegades semblava que el fet casteller potser donava per menys, i al final estem veient que cada any hi ha temes nous i temes interessants.
Sí, jo acabo una mica amb la línia general, no? que el fet casteller en els darrers anys ha tingut un creixement increïble. Jo crec que totes les iniciatives que hi van al voltant també poden ser, per exemple, des dels propis articles, no? O diferents iniciatives que sorgeixen, editorials, fotogràfiques, audiovisuals, que això potser recull molt en l'àmbit de la Fira Castells o d'altres activitats que es fan durant la setmana, però també en aquest espai de davant, no? El fet que el casteller hagi crescut, la seva relació, no?, amb les noves tecnologies, amb els drets d'imatge, moltíssims d'aquests temes ha fet també que hi sorgeixin molts debats que són molt moderns i molt contemporanis i que, per tant, jo crec que dona de si. Jo crec que com a ciutat hem sabut trobar-li un joc que lliga molt també amb aquesta voluntat de fer de Valls quilòmetres del món casteller i de ciutat de patrimoni material. Jo crec que en aquests dos idees centrals doncs s'encaixen molt bé totes aquestes activitats que tenen lloc per Sant Úrsula.
El Fòrum Casteller segurament és un dels eixos importants de l'aposta castellera de la Fira. L'altre eix important, a més, evidentment, de la Diada Castellera, seria la Fira Castells, ubicada al pati. Què hi ha en aquesta fira?
A la fira el que es pot veure és una mica, crec que dues coses, essencialment. Per una banda, diversos expositors amb iniciatives al voltant del món casteller, sobretot dinamitzades, que és una de les coses que més ens interessa, que més enllà de ser estrictament expositors, puguin oferir activitats a realitzar, essencialment per un públic familiar, o aquest és el voluntat que sempre hem intentat. D'aquests expositors doncs, hi ha gent d'àmbits molt diferents, són iniciatives que cada any també canvien perquè anem incorporant nous expositors que poden ser, com bé dèiem abans, editorials, iniciatives més d'àmbit comunicatiu o periodístic, o poden ser tèxtils, etc. I per altra banda, aquest accent familiar, que ja es veu en algun dels tallers que es fan en aquests expositors, i també en un espai central, que en els darrers anys hem intentat sempre dinamitzar amb alguna activitat molt pensada per la canalla, molt, molt vinculat una mica als valors de fer casteller, no? Normalment són una activitat d'alçada, pugui ser un rocòdrom, una tirolina, en guany a més comptarem amb un segon espai, que és la Plaça dels Alls, que està a tocar, on també es faran jocs tradicionals, i per tant aquesta vessant familiar intentem que hi sigui també per dinamitzar aquest espai per tota la família.
Segurament tot això no tindria sentit o tindria menys sentit si no hi hagués una diada important com és la Diada de Sant Úrsula, que clou el calendari tradicional, i enguany presenta una novetat important, i més en aquests actes rituals, que és l'avançament mitja hora de l'horari d'inici. A què es deu això?
Bé, aquesta era una petició que les dues colles de la ciutat de Valls fa temps que havien posat sobre la taula. Nosaltres com a Ajuntament vam creure que si hi havia acord entre les dues colles, l'Ajuntament hi seria, és el que intentem fer sempre en qualsevol d'aquests casos. Va una mica en la línia de moltes altres places, també algunes lleis tradicionals, que en els darrers anys han fet esforços per intentar compaginar a nivell d'horaris una mica tot plegat, no? És cert que moltes d'aquestes diades tenen lloc en dies en què hi ha diverses activitats, en què molts d'ells són dies centrals de festa major, on també hi ha dinars familiars, i etc. I per intentar també, tant pel públic com pels participants, intentar minimitzar algunes diades que a vegades són llargues, perquè es compten amb construccions importants i, per tant, tenen una certa dificultat. En aquest cas, les dues colles ho van proposar. Enguany, aquesta dia de Castellers s'avança mitja hora, com deia, una mica en la línia de moltes altres places que han anat prenent iniciatives per fer que les diades siguin el més àgils possibles.
Aquí entenc que s'ha de tenir en compte que també s'ha avançat tot el ritual previ a la Diada Castellera.
Sí, de fet, no, l'ofici i les balladetes, igual que ha passat amb Sant Joan, aquests horaris es van anar treballant, sobretot en els últims anys, i estan força encaixats. És cert que des del moment en què les colles entraven a plaça fins que començava la diada hi havia molt d'espai de temps en què els castellers estaven esperant. Aquí el marge aquest que s'aconsegueix és sobretot en aquest espai de temps en què les colles ja són a dins. Per tant, diguéssim que l'afectació sobre l'ofici o les ballades anteriors és mínima.
Abans deies que, a més del fet casteller, que té molta importància a la Fira de Sant Úrsula, hi ha altres actes de cultura popular importants. Un d'aquests seria la trobada bestiari escolar infantil, que a més és un acte prou característic de la ciutat.
Sí, en això Valls fa molts anys va ser pioner en això, no? Amb aquesta mostra de bestiari, és una de les cites més esperades, perquè és el moment, sobretot, que les escoles de Valls participen de ple amb els seus alumnes i amb les seves figures de cultura popular o de bestiari. Jo crec que és un dels moments més interessants. És una manera també de que les escoles participin. A Valls ens passa en diferents àmbits, per exemple, en l'àmbit teatral les escoles de Valls tenen una llarga tradició i quan, per exemple, es fa sempre la festa de l'escola queda molt palès, perquè diguéssim que totes les escoles de Valls ho treballen. En el cas dels elements de bestiari infantil també és molt significatiu. Totes les escoles des de fa una bona pila d'anys van començar a treballar en això i aquesta persistència en trobar un moment durant l'any que sigui aquesta cita doncs és important. Amb un format que més els darrers anys vam anar polint, sobretot amb el treball amb les ampes i escoles, no?, per acabar configurant una data que fos la més escaient, que en aquest cas és de fa uns quants anys, és la del divendres a la tarda, i amb dos recorreguts i un final en un lloc molt més ampli del que s'havia fet altres anys, doncs jo crec que és una de les cites interessants que tu deies que complementa també aquest apartat casteller, perquè és cert que hi ha altres activitats que no són castelleres, i per mi aquesta és una d'elles, igual com en els últims anys també, crec que el Correbous, que era una iniciativa que també es va anar desenvolupant, que va també configurant-se dins d'aquest programa, en aquest cas el dissabte a la tarda, i que és molt interessant també, tot i que potser és més de nova creació, o el Correfoc, que ja és una cita tradicional i que fa una bona pila d'anys que se celebra.
Pel Correfoc et volia preguntar també, celebra el dissabte a la nit, l'any passat no es va poder realitzar per la situació que estava passant al país i que encara passa. Enguany aquest Correfoc presenta novetats pel que fa al recorregut i una mica al format.
Sí, l'any passat ens va coincidir just amb l'empresonament dels Jordis d'aquelles dates i van haver diverses concentracions i nosaltres el que vam fer és simplement parlar amb les entitats per veure què volíem fer-hi en el que tenia a veure amb aquelles activitats que organitzen directament. En aquest cas, una d'elles de la fama va prendre l'acord de no realitzar el Correfoc perquè era just en el mateix temps en què es feia una gran manifestació i, per tant, l'any passat no es va poder viure. Enguany sí que se celebra i per part de la Unió de la Fama, que són qui organitzen aquest acte, sobretot des del grup de Diables, han proposat un nou recorregut, que per tant ja és un al·licient també per participar i anar-ho a veure-ho, i també la part final en què els versots d'abans s'han convertit en un ball parlat que sé que volen ritualitzar i que per tant doncs, em consta que han estat treballant molt activament els últims mesos, des de la confecció del text fins a la seva posada en escena, que a més aquests últims dies han estat assajant i, per tant, un al·licient més. Si el Correfoc ja és una cita tradicional, doncs una empenta més enguany que hi ha un valor afegit per anar-ho a veure-ho també.
I d'altres espectacles destacats d'aquesta fira podrien ser la presència dels acròbates de Tànger o la rebella a la plaça Loli.
Sí, el que seria per complementar, no? Molts anys havia passat que quan acabava el Correfoc no hi havia oferta musical nocturna, això vam canviar la dinàmica fa ara 3 o 4 anys, amb la voluntat d'establir, igual que per Sant Joan, el cartell musical és molt important, aquí no ens hi volem comparar perquè no és exactament el mateix, però sí que creiem que el vespre abans de la Diada de Sant Úrsula hi havia d'haver un espai festiu de rebella, que vam apostar per la plaça Loli, que també és un escenari que en els últims anys ha anat agafant volada i ha quedat també com molt ritualitzat com a espai de festa, i en aquest cas la rebella aquesta, que ha anat canviant d'accent cada any, una mica volgudament, perquè a diferència de Sant Joan, que hi ha moltes nits de festa, aquí n'hi ha una de principal i, per tant, creiem que també anar modificant i anar sorprenent amb les propostes que fem era interessant. Per aquí han passat un ball de gralles, formacions de banda, l'any passat vam comptar amb el Joan Garriga amb una rebella d'acordió i enguany ho fem amb una orquestra de versions, que és un dels clàssics sinònim de festa sempre que hi ha una celebració, i comptem amb la Loca Histèria, que és una de les formacions de versions que més destacades que ara mateix ocupa el panorama del país. I, per altra banda, al vespre, el Centre Cultural, amb aquesta idea que abans deia de patrimoni material, comptarà amb la presència del grup acrobàtic de Tànger, amb l'espectacle Halka, que són també patrimoni de la humanitat i que, per tant, fem aquest vincle amb el món casteller. Tant per Sant Joan i per Sant Urso intentem anar buscant també vincular les nostres tradicions també amb altres tradicions que també són patrimoni, també amb aquesta idea de ser ciutat, vincle amb el patrimoni material.
Oferta molt completa, doncs, aquest cap de setmana a Valls, en el marc de la Fira de Sant Úrsula. Marc Ayala, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona fira.
Igualment, gràcies a vosaltres, bona fira.
La 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 ra ra, la ra 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 ra. La ra 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 ra, la ra 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 ra. Jo m'estim tant el meu poble que el lloc més del món m'agrada. Només de veure els voltants ja em sembla que som a casa. Ja em sembla que som a casa del lloc que a mi més m'agrada. El carrer on jo estic també és el que més m'agrada. Caminant tan sols ulls clucs coneixeria ses cases, coneixeria ses cases del carrer que més m'agrada. Mai no he vist tanta verdor com a un jardí que tenia, que de tant que el vaig regar, ses fulles me coneixien, ses fulles me coneixien, a un jardí que tenia. I un roser sa teva cara, dues roses ja han florit, i amb un bas a cada gal,
era la Jota del Poble, del disc Foc, amb el Kepa Junquera i moltes participacions d'arreu dels Països Catalans, i l'escoltàvem precisament perquè ara el que fem és anar a parlar del primer congrés de Jota dels territoris de parla catalana.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Falset organitza o acull aquest cap de setmana el primer congrés de Jota dels territoris de parla catalana, i per saber si ja està tot preparat parlem amb la Maria Àngels Blasco, que és la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sorgeix la idea de fer un congrés de Jota dels territoris de parla catalana?
Doncs hem de tirar una mica enrere, ens anem d'anar l'any 2002, que ja a Falset es va fer unes primeres jornades sobre la Jota, i un cop et poses a debatre's per un tema, doncs us podeu imaginar que sorgeixen molts temes que t'agradaria de continuar parlant, que no van tenir lloc en aquell moment. Enguany, justament el 2018, celebrem, com tots sabeu, l'any del patrimoni europeu, l'any cultural. I, per tant, en el marc d'aquesta celebració europea, vam decidir que era el moment ideal com per poder fer aquest congrés, donant-li un aire i un caire també més acadèmic, sense deixar de part la part més festiva i més d'espectacle que també en podrem gaudir els vespres. Per tant, ens anem a un debat que ja va sorgir el 2002, perquè a més a Falset és una zona on tota la pràctica de la jota té molt sentit, té entitats molt vives que ho han traspassat de generació en generació i des d'allà mateix, des de les entitats, ens van demanar de poder fer doncs, alguna cosa més en pro d'aquesta expressió festiva. Mm.
Això mateix t'anava preguntant, entenc que el fet que, per exemple, hi hagi entitats com la Clavellinera que fa anys que piquen pedra o com Carrutxa arreu segurament ha portat a decidir fer la primera edició d'aquest congrés a Falset.
Exacte. De fet, on és més viva la jota, nosaltres hem donat aquest caire més d'obertura i de Països Catalans perquè tenim constància que es balla a tots els Països Catalans, però on es viu d'una manera molt, molt, molt arrelada, precisament és aquí, és a Falset, és al Priorat, és amb la Clavellinera, és amb la Carrutxa, però tot això hem volgut saber, o és una de les coses que també voldrem saber, amb el debat constant d'aquests tres dies de tancament, doncs a on està més arrelada, a on menys, quin és el futur de la jota, com l'hem viscut fins ara, i en primera instància doncs, els interlocutors evidentment són els que ho viuen, com els que has dit molt bé a les entitats que té el poble. L'obertura és a Països Catalans, perquè tindrem gent del País Valencià, ens vindrà gent també de Mallorca i de les Illes Balears, i tindrem una representació també de l'Aragó. Per tant, pensem que el mosaic de colors que podem tenir de la gent que participarà fent les ponències serà prou exemplar com per veure quina és la realitat actual. Mm.
Comentaves que hi haurà una part lúdica, però que es volia sobretot fer una part més d'experts, no? Amb tot el, sí. Amb totes les ponències i conferències. Quines ponències i conferències hi podrem trobar i amb quina voluntat s'han anat seleccionant les diverses que s'han escollit per fer?
Doncs el comitè científic que va ser l'encarregat d'omplir de contingut aquest primer congrés de la jota catalana, perdó, de Països Catalans, hauríem de dir, l'han estructurat en quatre eixos. Quatre eixos que cada un d'ells, evidentment, tracta un tema diferent o una aplicació diferent de la jota. Un primer eix, que és el més global, en diem aspectes històrics, que aquest doncs, pretén mirar des de molt al passat per veure què és fins als nostres dies, què ha estat la jota, tenim constància que és des del segle XVIII, però entremig han passat moltes coses, s'ha fet més viva o s'ha fet menys viva en alguns moments determinats, l'arribada de la jota, per exemple, a les Terres de l'Ebre, el ball i la música i la paraula, el significat de tot això. Aquest seria el primer eix. Passaríem també a un segon eix, que són els aspectes identitaris i també tot el que és la part de patrimonialització de la jota. Com per agafar una anàlisi més complet de realment el fet de la jota del passat a l'actualitat, però també hi ha temes molt, molt interessants com és actualment la jota a Barcelona. Aquestes identitats que hi van ser-hi en un moment, però que en algun moment de la història doncs, van decaure i va ser una identitat perduda, si s'ha recuperat o no. Un altre dels eixos són els usos i les funcions de la jota. Actualment està de moda aquest ball de la jota. Què és el que es pretén? El ball, per exemple, quan vam fer la presentació en roda de premsa fa dos dies, doncs, vam tenir un petit tastet de quin és el ball de la coca, el ball de la jota amb la coca i com la gent feia apostes i encara fa apostes per poder ballar i per poder quedar la coca, quins són doncs, aquests usos i aquestes funcions en cada un dels territoris de la parla catalana, com he explicat abans. I l'últim doncs, seria les formes de transmissió de la jota, i aquí sí que és la implicació, evidentment, doncs, de totes les entitats que hi col·laboren i com podem comunicar aquesta identitat i aquest fet festiu també a les noves generacions.
A més, com deies, podem veure que hi ha ponents de tots els territoris de parla catalana, de tots els països catalans. La voluntat és que aquest congrés, com per exemple es pot fer amb el Congrés de Focs de la Mediterrània, vagi voltant arreu dels països catalans?
Aquesta seria una molt bona idea, un objectiu a complir. El que no sabem és amb quina periodicitat. El comitè científic on es va posar a pensar quin seria el contingut, realment li han quedat encara molts temes al calaix per poder posar, perquè era impracticable, i per tant sí que ja abans de començar el congrés veiem que probablement n'haurem de fer algun altre, i per tant una bona idea seria fer aquest recorregut i passar també per tots els territoris de parla catalana, cada X temps, podem decidir si pot ser cada dos anys o cada tres anys, però que sí que amb una periodicitat crec que convindria en un primer terme pensar que ha de tenir un futur.
Des que segurament la jota viu un moment prou dolç, això també es veu no només amb les ponències, sinó amb les activitats que complementen aquest congrés, sobretot les activitats nocturnes, no?, amb diversos espectacles.
Sí, hem intentat que hi hagués una mica una representació de tot el que pot ser la jota, perquè comencem just el divendres amb la companyia Xurriac, que és un espectacle de jota molt tradicional, tal com ens imaginem la jota tradicional, la que ens ha arribat a la Catalunya Vella a través també dels esbarts, i per tant és la dansa antiga, tal com ja es feia, com dèiem abans, des del segle XVIII podríem dir, però al mateix temps hem buscat de poder fer aquest contrast a la nit del dissabte amb un espectacle molt més contemporani que es diu Avore, que és un espectacle on la jota es viu en primera persona amb una persona que ho fa tradicional i una altra molt contemporània, venim del món de la dansa contemporània i per tant veiem també quines són les possibilitats d'aquestes fusions que està en constantment contacte a la cultura popular. Els músics van ser els primers de fusionar-se entre ells i fer tradicional i contemporani, doncs amb la dansa també hem de ser possibles i de fet aquest Agore té una petita llavor ja fa un any enrere a la Fira Mediterrània on es va fer un petit laboratori i d'aquí doncs n'ha sortit un espectacle realment que ha rodat molt i que ens explica moltes coses d'aquesta essència d'aquest espectacle.
Tornant en el moment dolç que pot viure la jota, entenc que un congrés d'aquestes característiques el que fa també és donar-li a la jota, almenys al Principat, o sigui a Catalunya, el paper que no hauria d'haver perdut mai, però que potser a vegades sí que ha perdut.
De fet, em sembla que ens n'hem oblidat que la jota és un fet festiu que el tenim declarat, està declarat element festiu d'interès cultural i, per tant, només per aquesta raó jo crec que ja ens veiem obligats a algun dia a fer algun gest, com pot ser un congrés o com pot ser un espectacle, que posi de relleu, que posi en valor aquest fet identitari de Catalunya, no? Perquè ja el tenim declarat, per tant, si es va declarar en algun moment, doncs és perquè té uns valors al darrere que calia doncs, preservar i difondre i traspassar de generació en generació. El Congrés ens servirà d'altaveu, ens servirà no només per mirar quin és l'estat de la qüestió, per veure en quin moment es troba la jota, sinó també per preveure doncs, quin ha de ser aquest futur, cap a on ha d'avançar i sobretot com l'hem d'explicar, precisament perquè l'hem reduït a unes zones de Catalunya molt concretes. Sabem que, doncs, que el País Valencià és molt ric i que les Terres de l'Ebre i el Priorat també. Però a la resta de Catalunya també es balla jota i, en canvi, no en som del tot conscients de que arriba més amunt. Parlem sempre de fets culturals i, per tant, les delimitacions administratives no ens ajuden gens. Amb el temps doncs, hem anat delimitant els municipis, les comarques i les fronteres i quan parlem de fet cultural va molt més enllà d'aquestes fronteres administratives i el que estem fent és trencar aquests esquemes precisament i que cadascú des del punt a on vingui, des d'arreu dels països d'on vingui, doncs ens puguin dir quina és la realitat i quina és també la salut de la jota.
Ja per anar acabant, quan acabi el congrés el diumenge, què li hauria agradat que hagués passat o què li hauria agradat que hagués servit al congrés de jota dels territoris de parla catalana?
Espero treure'n algunes conclusions que ens serveixin per valorar-ne l'estat de salut, precisament, i per m'agradaria constatar que no només es balla en unes zones on és molt forta la jota, sinó que hem fet capaços amb el temps, encara que sense fer-ne molta difusió, que no se sàpiga molt que hagi arribat a més territori. No? Estic parlant doncs, del nord de Catalunya, de quina manera ha arribat. M'agradaria constatar que aquest fet ha estat així i que encara hi ha llocs on forma part de la seva manera de ser, que no conceben una festa major sense poder ballar al carrer la jota i que sigui no només exclusiu de les persones que el saben ballar, sinó que siguem capaços de poder fer partícip a la gent que està veient l'espectacle, de posar-se a ballar també. Com en el seu moment ens ha agradat doncs, poder compartir el cant en llocs públics, en bars, en llocs diferents que no han fet dalt d'un escenari, doncs amb la jota que ens pugui passar el mateix, que la gent tingui ganes de ballar, atrevir-se a ballar la jota i que sigui doncs, una dansa coneguda i que es visqui d'una manera molt fàcil arreu del país.
Perfecte, Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos atès i vagi molt bé aquest primer congrés de jota als territoris de parla catalana.
Moltíssimes gràcies, esteu tots convidats.
Les xiquetes d'avui en dia volen més un gat que un nòvio. Tu em vas dir en la xicona quan jo t'anomen el rotllo.
quan jo t'anomen el rotllo i em dedique per la nit a pintar pels murs del poble mi conyo te folla a ti.
Em vols, dius que em vols i què vols que em case amb tu? I jo somric i conteste, ningú pertany a ningú.
Les xiquetes d'avui en dia no li fem cas ni a ma mare. Quan ens diuen torna pronte, mos quedem tancant la rave.
Mos quedem tancant la rave. Podeu ahorrar-vos les copes, les padrines de 20 anys. Avui volem dormir a soles. Em vols dir que em vols i què vols que em case amb tu? I jo somriguit com t'esté, ningú pertany a ningú. Aixina canten la jota, les filles, mares i iaies, que van ensenyant les dents al món que intenta domar-les.
Eres perdigot, eres perdigot, que piques i voles. Eres més bonico que totes les coses. Eres perdigot, que voles i piques. No eres tan bonico, no eres tan bonico, t'encalen les xiques.
Aquest cap de setmana també hi ha més festes destacades a les nostres comarques que tot seguit repassem. A Alcover, després de la Fira de Bandolers, el que fan és començar la seva festa major. El divendres hi haurà l'anunci de l'inici de festa major amb el trinllet de campanes i després també hi haurà un berenar popular i, sobretot, l'important a la nit, el Ball de Diables i la lectura dels versots amb el Ball de Diables local, els Diables Bruixots d'Alcover i també els Diables de les Borges del Camp, el Ball de Diables del Morell, els Diables Foc i Gresca dels barris de Ponent de Tarragona. En acabat el correfoc hi haurà la tradicional lectura dels versots a la plaça Nova. El dissabte hi haurà l'ofici solemne en honor dels copatrons Santa Úrsula i Sant Pròsper. En aquest ofici solemne hi anirà la Corporació Municipal i també el seguici festiu amb els gegants, els capgrossos, els grallers d'Alcover i els sacaires de Tarragona. En acabat l'ofici hi haurà la processó dels sants copatrons amb el Ball de Diables, Bruixots d'Alcover, els gegants d'Alcover, els grallers d'Alcover, els xiquets d'Alcover, a més dels patrons, els xeramillers de Muro i la xaranga Toca Bemolls. També serà el mateix dissabte quan es podrà veure l'actuació del Ball de Dames i Vells. Serà al llarg del matí en diverses places, l'última a 2:15 a l'Església Vella. El diumenge també hi haurà ofici solemne en honor dels copatrons, per tant, torna a anar la corporació i el seguici a ofici, després es produeix la tornada i, a més, el diumenge hi haurà la Diada Castellera de Festa Major amb els xiquets de Reus, els xicots de Vilafranca i els xiquets d'Alcover. La Festa Major d'Alcover acaba el dilluns amb diverses activitats al llarg del dia, incloses en el cicle Arts en Moviment i, sobretot, amb l'espectacle piromusical de Cloenda, que serà a 11:15 a la plaça Lluís Companys. I també aquest cap de setmana i dins els actes previs de la Festa Major 30 d'octubre de Salou, el dissabte, a partir de les 6 de la tarda, hi ha la 6a trobada bastonera de Salou. Tindran dos itineraris diferents i acabaran a la plaça de la Pau. I aquí escoltem ara, per començar a encarar la recta final del programa d'avui, és el grup Gertrudis, que està finalitzant la gira del seu nou disc, i en concret escoltem la cançó L'últim ball, d'aquest últim disc que acaben de treure, que porta per títol Ara vol val.
Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant. I avui a la plaça és nit de festa, i entre multitud i gresca ens saludem mentre brindem. Parlem amb un gest i una mirada, mentre es pentina de passada, no cal res més, ja ens entenem. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà que tu ja te n'has d'anar. Pel carrer gran jo m'entretinc amb la teva pell fina, mentre el forner amb sacs de farina mitja rialla es va guaitant. I les monges ja despertes de matinada, encara mig endormiscades, no en reconeixen les cares. Surt el sol i mentre posen al carrer tu em fas un petó de bon dia o de bona nit, jo ja no ho sé. Sort que ja hi som, tu rai que ja has arribat, a mi em queda un camí prou llarg per recordar el que ha passat. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà que tu ja te n'has d'anar. El gall, fins que caigui aquesta lluna, tant de temps està esperant. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar. I l'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna, que tant de temps està esperant. L'últim ball serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar.
Evidentment, la diada castellera més important d'aquest cap de setmana és la diada de Sant Úrsula, a Valls, diumenge a partir de 1:15, però hi ha altres diades castelleres importants a les nostres comarques que tot seguit repassem.
Munteu la pinya, tothom concentrat. Defensareu el castell que vulgueu. Sonen les gralles, us en sortireu.
La Jove de Tarragona tanca la seva temporada amb la diada de l'Esperidió. Serà dissabte, dia 20, a les 6 de la tarda, al Pla de la Seu. I a més de la Jove Xiquets de Tarragona, hi haurà els Nens del Vendrell, els Castellers de Sant Cugat i els Bordegassos de Vilanova.
Descarregar, dona'm pit, dona'm cor, dona'm cor, fent vibrar l'afició. Molt més que el sentiment.
A Vilaseca hi tenim la cinquena diada dels Xiquets de Vilaseca. També serà el dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb els Xiquets de Reus i els Xiquets de Vilaseca.
Eclipsa el sol, som valents, decidits, porten dins la sang de la il·lusió. 300 anys d'història ens...
I diumenge, més de la Diada de Sant Úrsula Valls, tenim Diada de Sant Úrsula a Alcover. En el marc de la seva festa major serà a 1:15, també a la plaça nova d'Alcover, amb els locals, els Xiquets d'Alcover, els Xiquets de Reus i els Xicots de Vilafranca. Els castells són molt més agosarats, si no miren quinos d'aquí s'han copiat.
We'll be right back.
Nosaltres ara sí anem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podreu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert, que passeu un molt bon cap de setmana i, sobretot, salut i molta festa. Ens anem al ritme de la troba Kung Fu amb el volant.
Que no em passa res d'estrany, que no li passi una estrella llunyana. Que sóc un tresor preciós. Com la sardina i la marihuana, com les caixes.